Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 10 de setembre del 2023. Va, que el sol sortirà d'aquí a escassament 20 minuts a l'horitzó de Cadaqués en un dia que s'ha d'allargar fins a poc després d'un quart de 8 del vespre, l'hora de la posta al canal, altra punta del país. De seguida, la informació del temps d'aquest diumenge, com sempre acompanyat del Martí Oliveres, que ens ha dit que és un diumenge pràcticament calcat a la jornada d'ahir, amb sol, alguns núvols poc importants, temperatures màximes d'estiu, 27-32 graus de màxima a bona part del país. Pot haver-hi algun ruixat cap al Pirineu i al voltant dels ports, però poca cosa de cara al dia previ a la diada, que serà demà, en el qual també hi haurà d'haver-hi unes temperatures similars, bastant estivals. Dia que s'aixeca encara amb les desastroses conseqüències del terratrèmol que us explicàvem ahir a aquesta hora del matí al Marroc, a 70 quilòmetres de Marràqueix. Les xifres de víctimes mortals no han parat d'augmentar hora a hora des d'ahir i ascendeixen ja a més de 2.000, amb centenars de ferits crítics, cosa que fa pensar que les xifres poden seguir augmentant amb el pas de les hores. Malgrat Marràqueix, hem de dir, capital turística del Marroc, s'ha vist afectada, amb alguns edificis caiguts, vora 15 morts, la major part de les víctimes es van concentrar en una petita regió al sud de la ciutat, la província de Lahaus, una zona muntanyosa de petits pobles d'arquitectura tradicional, per entendre'ns, de fang, d'aquell vermell. Moltes d'aquestes cases no van poder suportar els tremolors de magnitud 7 i van esfondrar-se. Segons algunes informacions, hi ha directament pobles sencers arrasats. I anirem, evidentment, en aquest pitjor terratrèmol del segle al Marroc. De seguida en parlarem amb el Jordi Armenteres, enviat especial de RAC1 a la zona. En un dia que centra l'actualitat informativa, en parlarem avui, que és 10 de setembre, també tindrem temps d'analitzar la situació política a les portes de la Diada, i avui, també 10 de setembre, fa 40 anys que TV3 emetia per primer cop amb la històrica salutació, recordareu, de Joan Pera. Doncs bé, parlarem amb un actor que també hi va tenir un paper, és Pep Anton Muñoz, gran actor de casa nostra i una de les veus l'any 1983 que va inaugurar la televisió a través de la sèrie Dallas, fent el doblatge. En parlarem també en un dia que, òbviament, farem embalat com cada diumenge, cuina i moltes coses més fins que arribem a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que de seguida us en donem tots els detalls d'aquest diumenge, en el dia que també, en el diumenge que també tot comença el cap de setmana. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Del matí, 7 i 3, temps d'actualitzar tota la informació al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps. Nil Sant Martí, Judit Vila, Pol Rodríguez, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Evidentment, d'aquesta nit i matinada, l'actualització del nombre de víctimes pel terratrèmol al Marroc, que puja fins exactament als 2012, segons les últimes dades. Hi ha més de 2.000 ferits, és l'últim balanç fet de matinada pel Ministeri de l'Interior marroquí. Els equips d'emergència que continuen treballant per segon dia consecutiu són hores absolutament crítiques per mirar de rescatar gent de sota la runes. Això vol dir, per tant, que la xifra de morts molt probablement ha de créixer encara més en les pròximes hores. Mentrestant, hi ha una pila de veïns que han tornat a passar la nit dormint al carrer pel risc d'enfondrament dels edificis. Anem cap a Marràqueix amb l'enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres. Què tal, Jordi? Bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Només aquí a Marràqueix hi ha milers de persones, milers, molts milers de persones dormint al ras. Ho fan en esplanades i en vorals de carretera, sobretot, qualsevol lloc lluny d'un edifici i de les palmeres, que també hi ha risc que puguin caure. I ho fan sobretot per por, no perquè casa seva n'hagi sortit malvesa, sinó per la por de les rèpliques, que tot sigui dit, aquesta matinada no n'hem notat absolutament cap. La ciutat de Marràqueix ha quedat danyada al centre històric, però no a totes les zones més modernes i encara menys a tota la zona turística. Una altra Tu deies, els pobles de fang. Són aquests pobles remots més propers a l'epicentre on hi ha constància que hi ha nuclis totalment destruïts. Això és el que explica que 30 hores després del gran terratrèmol s'hagin comptabilitzat 2.012 morts. I a més dels 2.000 ferits, n'hi ha 1.400 que són en hospitals amb pronòstic greu o molt greu. Però hi ha un altre problema, que és que hi ha zones, tu també ho apuntava, Xavi, zones de l'Atlas que són inaccessibles en aquests moments. Zones, alguns pobles, que no tenen carreteres, que tenen camins, camins que han quedat tallats i on no hi ha informacions del que hi passa a dintre. Aquí és on ens intentarem, anava a dir, arribar, no acostar-nos-hi al llarg del matí tan bon punt sortir el sol. És negra nit encara a Marràqueix, aquí és una hora menys, les 6 i 5 minuts ara mateix, 18 graus de temperatura al carrer, insisteixo, amb milers de persones dormint al carrer.
Gràcies, Jordi Armenteres, que es desplaçarà al llarg del matí cap a aquesta zona, que efectivament és de les més devastades, les muntanyes de l'Atlas, prioritat dels equips de rescat, pobles petits, com deia l'Armenteres, sense carreteres, edificacions molt precàries. De fet, ens ho dibuixava d'aquesta manera ahir mateix el director de la cooperativa Idària, Karim Sabni, explicant així al Via Lliure com és aquesta zona.
L'epicentre, que és Igil, que és un poblat molt petit al mig de l'Atlas, són vivendes de fang. S'han sorrat, he estat seguint vídeos de gent que ha estat fent dintre de la zona aquesta, que bueno, s'ha caigut tot. Si ens imaginem a Casablanca, han hagut ensorrament d'edificis a 300 quilòmetres de l'epicentre, doncs allà ha sigut desastrós.
En el capítol de víctimes, el govern espanyol, que s'assuma a la Generalitat en un missatge de cautela, de moment no té cap constància de víctimes catalanes o espanyoles, però el fet que encara no s'hagi pogut ni tan sols arribar a alguns dels indrets més afectats, Nil, fa que la Moncloa opti, de moment, com dèiem, per prudència.
Sí, i de fet es posen a disposició del govern marroquí per agilitzar el rescat d'aquestes persones atrapades entre la runa i l'accés a aquests municipis, a aquests pobles on encara no s'ha pogut arribar. Un oferiment que, de moment, Rabat no ha respost. I és que les autoritats dels equips d'emergència van desbordats al Marroc, i això s'hi suma una polèmica, el paper també del rei Mohamed VI, que era de vacances a França, a París, al moment del sisme, i que no es va traslladar cap al país fins ahir al vespre. En arribar-hi va convocar una primera reunió d'emergència per examinar tota la situació.
En el dia que avui hi haurà molts pobles i ciutats de Catalunya que se solidaritzaran amb el Marroc. Recordeu que la comunitat marroquina és la més nombrosa d'entre els estrangers a Catalunya. Desenes de municipis han convocat minuts de silenci per totes les víctimes del terratrèmol, la majoria al migdia.
És el cas, entre d'altres, de Barcelona, Girona, Reus, Sabadell, Tortosa o Lleida. Ahir al vespre, més d'un centenar de persones ja van participar en un primer minut de silenci, el que va organitzar, en aquest cas, l'Ajuntament i entitats de Terrassa. El president Pere Aragonès també llançava un missatge de suport al Marroc ahir al vespre.
Vull traslladar el meu condol a totes les famílies que han perdut éssers estimats, desitjar a tots els ferits que es puguin recuperar ben aviat i també traslladar a tots aquells catalans i catalanes amb orígens del Marroc que avui estan patint pels seus familiars, pels seus amics, dir-los que la resta del país estem al seu costat.
Aragonès, que també explicava que la Generalitat ja ha contactat amb les autoritats marroquines i ha posat els serveis d'emergència del país a disposició del Marroc pel que pugui fer falta.
La premsa avui marroquina, que també retrata el xoc entre la població i tota aquesta onada de solidaritat que explicava en Víctor Vives.
Sí, el digital Troassant Soassanta titula amb les paraules d'un testimoni. Això no s'havia vist mai, és inimaginable. El mitjà es fa ressò d'una pregària especial a totes les mesquites decretada avui pel rei Mohamed VI. L'Opinió parla dels jugadors de la selecció de futbol marroquina que s'han afanyat a donar sang, i de Ronaldo, que ha posat el seu hotel de Marràqueix a disposició de les víctimes. També destaca l'ajuda internacional que comença a arribar al país. Són els mateixos ítems del digital de Matin que alhora es fixen en les tasques de desenrunament. Els articles, però, no aprofundeixen ni en les causes ni en les responsabilitats de la tragèdia. Sí que llegim una veu crítica al Mundo. L'investigador de l'Institut Elcano, Haizam Amirá Fernández, diu que el Marroc ha de reforçar les infraestructures, millorar les lleis de prevenció i fer-les complir en lloc de destinar tants recursos a la cursa armamentística.
Marroc a banda, a Catalunya el debat polític a les portes de la Diada, que és demà, continua centrat un dia més en l'amnistia, amb l'aparició de Pere Aragonès, que ha avisat a les últimes hores a Pedro Sánchez que aquesta amnistia és només el punt de partida.
Un primer pas per arribar a l'objectiu principal, l'autodeterminació. El president ho deia ahir en un acte a Barcelona, i avui el periòdico afegeix que no es pot equiparar l'amnistia de polítics o civils que defensaven la independència de Catalunya amb els policies que hi van respondre amb violència.
Hem tingut 9 persones que han estat 4 anys empresonades. No hi ha hagut cap policia empresonat. Hi ha persones inhabilitades. No hi ha cap policia inhabilitat. Hi ha persones a l'exili. No hi ha cap policia a l'exili. És molt diferent el que és l'abús de poder per part de l'Estat, del que és l'actuació lliure d'uns representants polítics o de la ciutadania exercint els seus drets.
En aquesta entrevista, Aragonès, per cert, també llança un dard a Junts. Adverteix els de Carles Puigdemont que qui negocia en nom de Catalunya, per exemple, l'amnistia o l'autodeterminació, és el govern i no pas un partit en concret.
Un missatge arriba a 24 hores per la diada a les portes de la manifestació en què tornaran a trobar-s'hi tots els partits independentistes i també el govern, que aquest any hi anirà, a diferència de l'any passat, i que arriba amb la incertesa, com cada any, de quina participació pot haver-hi.
De moment, l'Assemblea Nacional Catalana preveu que més de 200 autocars es desplacin demà fins a Barcelona per la manifestació. L'entitat diu que han detectat un creixement intens i sostingut els darrers dies de lloguer de vehicles per anar fins a la capital, que s'ha accelerat els darrers dies, però hi posem també context. Són 200 autocars assegurats per aquest 2023. El 2017, moment clau ja del procés, se n'hi van desplaçar almenys 1.800, o el 2019 uns 1.300.
Més coses més enllà de política. La Federació Catalana d'Autisme carrega contra el curandero Josep Pàmies, que ahir va aconseguir fer un acte a Balaguer en què promocionava un desinfectant, el clorit de sodi, com a suposada cura de l'autisme.
L'entitat lamenta des de RAC1 que l'administració no pogués actuar de forma més contundent, per exemple, amb l'acte d'ahir, contra persones que són un perill, diuen, per la salut de les persones. N'ha parlat a RAC1 la presidenta de la Federació, Neus Pallarol.
I es decepciona que no es pugui parar aquest senyor, que no sé, d'alguna manera hi hagi alguna normativa que puguin anar amb aquest acte i parar-lo, saps? Que els Mossos es presentin allà i dir, bueno, miri, vostè està fent un acte, va contra la salut pública i ara mateix el parem. És que ens importa més això que no pas que sigui una multa, perquè les multes tampoc les paga.
Prop d'un centenar de persones van participar de la conferència. Josep Pàmies s'empara en els drets de llibertat d'expressió i de reunió per fer aquestes trobades. Fa 5 anys, però, ja va rebre una multa de 600.000 euros per promoure l'ús terapèutic del lleixiu.
3 minuts i un quart d'avui del matí, tot això en el dia després de la cerimònia de comiat de la lingüista i africanista Carme Junyent, que avui fa just una setmana morir als 68 anys per un càncer. L'acte a Masquefa, el seu poble natal, també va recordar i lluar la seva figura i el seu llegat. En parlava i era a l'acte de comiat la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.
Per què canviem de llengua? Per què no hem de canviar de llengua? Per què hem de mantenir la llengua? Per què és important la llengua per totes les persones? La trobarem molt a faltar perquè ens ha deixat un gran buit, però tenim una gran obra seva.
La cerimònia la va idear la pròpia Carme Junyent i, de fet, va acabar amb la lectura d'una carta que va deixar escrita ella mateixa. Pel que fa als esports, avui es disputa la final del Mundial de Bàsquet Masculí entre la Sèrbia, Svetislav Pesic, i la selecció d'Alemanya.
Una final que arrencarà quan passin 10 minuts de 2:45 de la tarda i que seguirem en directe al Superesports de RAC1 amb el Dani Aguilà des de Manila, la capital de Filipines i seu d'aquest partit. Abans, a 2:45 del matí, es disputarà el partit pel bronze entre Canadà, que entrena el català Jordi Fernández, i els Estats Units. Això quan es manté la vaga de futbolistes en la primera jornada de Lliga Femenina. Avui haurien de debutar els dos equips catalans, Barça i Llevant les Planes, però no ho faran. Ahir tampoc es va jugar cap partit. En tennis, Coco Gauff, de només 19 anys, s'ha imposat a la final femenina de l'Open dels Estats Units. Ha derrotat en 3 sets Sabalenka. Avui també a les 10 de la nit es juga la final masculina entre Novak Djokovic i Daniil Medvedev. En handbol, el Barça trenca una ratxa de 33 victòries consecutives a la Lliga Sobal i empat a la pista del Bidasoa Irún 26-26, i en ciclisme, Remco Evenepoel guanya la 14a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya i a la general no hi ha canvi. Sepp Kuss manté el mallot vermell de líder.
I pel que fa al temps, què ens espera aquest diumenge, Martí?
Doncs pocs canvis, continuem parlant de sol, d'alguns núvols poc important i també aquest contrast tèrmic entre el dia i la nit. Ara fa fresca, sobretot a l'interior, a les zones més enclotades i a les valls del Pirineu, i al migdia, en canvi, ambient encara d'estiu, amb moltes màximes de 27 a 32 graus, i cap al tard, de cara al vespre, potser alguna tronada a l'Alt Pirineu i al voltant del massís dels Ports.
Un minut i un quart de vuit.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
CIM, la marca amb la gamma d'escúters més àmplia del mercat i la millor relació qualitat-preu, t'ofereix aquesta superpromoció. Emporta't el teu escúter CIM de 125, 300, 400 o 500 centímetres cúbics amb tot inclòs. Matrícula gratis, assegurança gratis i 5 anys de garantia sense cap cost afegit. Només fins al 30 de setembre. CIM.com.es, xarxa de concessionaris oficials CIM de Catalunya.
RAC+1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usà. En aquest episodi, la pedregada de Ponent de l'any 2012.
A principis de setembre de l'any 2012, una forta pedregada va afectar les comarques de Ponent.
I em truqui a ma germà i diu, Carme, està tot trinxat, diu, hòstia.
Eren quarts de set de la tarda i de sobte es va fer de nit.
Que semblava que hagués passat, no sé, com un huracà.
Durant dues hores, els aiguats i les pedregades vam destrossar finestres de cases, vehicles i collites senceres.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a la app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
93.108 93108 de la sèrie 26026.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC1.
Solsona, la Champions torna el 19 de setembre, eh? Estàs a punt?
Sí, home, preparadíssim.
Com la temporada passada, els dies que el Barça no jugui i serem amb l'únic carrusel en català de la Champions. Madrid, Nàpols, Sevilla, Arsenal, Real Societat, Inter de Milà, Bayern de Munich, Manchester United... Bon cartell, eh?
Boníssim, eh? Qui serem?
Una gentada. Damià, Agut, Ballera, Aguilar, Camí, Bermúdez, Blaia... I tu, clar.
Sí, sí, ja hi pots comptar, eh?
Doncs ja ho tenim. Aquesta temporada, com ho dèiem allò? Les nits de Champions...
Poseu RAC1?
No.
Escolteu RAC1?
Espera, espera. Són nits de RAC1.
Això, això.
Aquesta temporada també. Les nits de Champions...
Seran nits de RAC1.
A partir del 19 de setembre, la Champions es juga a RAC1. Amb Jaume Molló i tota la tropa. RAC1. Tots som 1.
Ho he fet bé, Jaume?
Ets un crac.
Actualitzada.
Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Ràdio Memòria.
Edu de Batlle, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Obrim l'espai de memòria radiofònica del Via Lliure en aquesta temporada que celebrem el centenari de l'arribada de la ràdio a Catalunya. Avui, quin so del passat escoltarem?
Doncs un altre tresor que hem trobat a l'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya. Demà és 11 de setembre, doncs
sí, bé,
recordarem... Jo crec que l'11 de setembre més significatiu i recordat del segle XX. La diada de l'any 1976, la primera després de la mort de Franco, que va plegar unes 80.000 persones a Sant Boi del Llobregat. A Ràdio Barcelona va sonar així el discurs del polític i filòleg Jordi Carbonell, representant de l'Assemblea de Catalunya.
Parla Jordi Carbonell.
L'amnistia general per als presos i els exiliats polítics és una exigència absoluta. No volem que ens rentin la cara amb un drap brut. Volem democràcia real. Davant la negativa de l'Ajuntament de Barcelona a afavorir l'ensenyament del català, us heu rebel·lat als barris i a les comarques. Heu pres el problema com a propi i heu entès com una discriminació allò que realment ho era. Molt més catalans que no pas els regidors botiflers de cognoms catalaníssims que van dir no a la llengua dels seus pares, dels seus fills i dels seus compatriotes. Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Visca Catalunya!
Impressionant document, sí, any 76.
Sí, l'any 76 ja sonaven paraules com amnistia i botiflers.
Sí, sí, sí. Era Jordi Carbonell, representant de l'Assemblea de Catalunya en aquesta emissió de Ràdio Barcelona, en una manifestació històrica que va acabar amb corredisses i amb una, en fi, amb una passió al carrer enorme.
I que es va fer Sant Boi perquè allà hi ha enterrat Rafael Casanova.
Gràcies, Edu.
Moltíssimes
gràcies.
Mapamundi Sonor.
Ja sabeu que els del Via Lliure ens apassiona viatjar i aquesta temporada ens hem proposat fer-ho a través del so. Cada dissabte i cada diumenge marcarem dos punts al mapa, un de pròxim, un de llunyà, i viatjarem a través dels sons que s'hi produeixen. Víctor Vives, bon dia.
Bon dia, Bundó.
Comencem a prop.
Sí, i amb un so d'altura. Identifiques?
El vent en algun lloc, en algun lloc de Catalunya.
Mira, 3.143 metres. Això és el punt més alt del país, és el de la Pica d'Estats.
Així sona la Pica d'Estats, per tant, so real des de dalt de la Pica d'Estats. I ara poseu una xinxeta una mica més lluny.
I una mica més relaxant. Això és un mar. Hem passat del punt més alt de Catalunya al punt més baix del planeta. És a 430 metres sota el nivell del Mediterrani. Això és el Mar Mort a Israel.
Doncs so real també des del Mar Mort, des d'Israel. Si ens voleu ajudar a completar d'alguna manera aquest mapa mundi sonor, esperem els vostres missatges amb els vostres àudios des de qualsevol lloc del món, tant si viviu a Catalunya com si viviu a l'estranger, sons del que vulgueu que signifiquin alguna cosa en el lloc on viviviu. Tot plegat al WhatsApp del Via Lliure, al 606 25 64 39.
Tant si sou aquí com a l'estranger, envieu-nos sons pel mapa mundi amb una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure. 606 25 64 39. Tots Sants.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Va, anem a fer Tots Sants. Cada dissabte i cada diumenge felicitem un sant del dia i aprofitem per felicitar algú que té un nom que no és el santoral. Aquí felicitem avui, diumenge, dia 10 de setembre.
Doncs toca felicitar a dos sants que van de la mà. Sant Domènec Castellet, nascut a Esparreguera, i a Sant Jacint Orfanell, que era de la Jana, a la comarca del Maestrat. Tots els frares dominics havien professat al convent de Santa Caterina de Barcelona i se'n van anar a les Filipines i al Japó a fer de missioners. En aquest darrer país van patir martiri i van morir. Jacint Orfanell l'any 1622 i Domènec Castellet el 1627.
Dos sants, i com sol passar, martiritzats finalment, en aquest cas al Japó. Va, i un nom que no sigui el santoral.
Doncs mira, ara que parlem del Japó, qui no ha estat martiritzat, sinó al contrari, en aquest país ha estat Andrés Iniesta, llegenda del Barça. Fins fa poc, el Vissel Kobe. Atenció al nom d'una de les seves filles que s'està popularitzant a Catalunya. És Siena.
Siena.
Com, sí, exacte, com la ciutat de la Toscana, Itàlia. Siena no apareix al santoral, tot i que hi ha qui la relaciona amb Santa Caterina de Siena.
Però s'està popularitzant, quantes n'hi ha a Catalunya de Siena?
Doncs mira, Xavi, a partir de l'any 2010 es va començar a posar de moda i actualment hi ha gairebé 250 Sienes a Catalunya.
Una d'elles, vaja, ara, quan torni...
Quan torni, perquè ara se'ls ha mirats.
La filla d'Andrés Iniesta. Doncs felicitats a les Sienes, aquestes 250 que hi ha al país, Santa des d'avui, a Sant Domènec Castellet i a Sant Jacint Orfanell. Gràcies, Blai.
A tu.
I aquesta temporada al Via Lliure tindrem un ull posat a TikTok perquè tots, sigueu usuaris o no de la plataforma, pugueu saber una mica què s'hi cou. Per això cada cap de setmana hi enviem la nostra corresponsal de TikTok, Sandra Sotillo. Bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant aquests dies a TikTok?
Doncs el gran protagonista de la setmana és el guardaespatlles de Leo Messi. A l'Inter de Miami, potser n'heu sentit a parlar aquesta setmana, es diu Yassin Shewko i és un ex-Navy SEAL de l'exèrcit dels Estats Units, destinat fins i tot a l'Iraq i a l'Afganistan, i que és expert en arts marcials, taekwondo, boxa, un personatge. Doncs amb la bogeria que ha generat a Miami l'arribada de Messi, el club l'ha fitxat perquè protegeixi a Messi tota l'estona, també durant el partit. I això ha cridat moltíssim l'atenció dels usuaris de TikTok, que va ple TikTok de vídeos de com el guardaespatlles segueix a Messi des de la banda, perquè camina amunt i avall com un linier més, sense perdre'l de vista. I si cal, Xavi també entra a dins del camp.
Què dius ara?
Sí, va passar...
A veure si l'àrbitre ha de dir alguna cosa.
Va passar l'últim partit de l'Inter contra Los Angeles, quan un aficionat amb una camiseta del Barça va saltar al camp per abraçar Messi i abans que hi arribés, doncs, el guardaespatlles el va interceptar. El vídeo del moment, evidentment, s'ha fet viral, tot i que TikTok i Yassin Choukho ja fa dies que s'ha convertit en una estrella més per aquesta dedicació a protegir a Messi des que baixa de l'autobús fins que torna a entrar al túnel dels vestidors.
Messi, que és una estrella als Estats Units, i ara, gràcies a TikTok, també ho és el seu, en fi, el seu protector de seguretat, que es diu Yassin Choukho, i que ja és una celebrity ara mateix als Estats Units. Gràcies, corresponsal Sandra Sotillo, des de TikTok. Gràcies, que vagi bé, bon dia.
Adéu.
Mireia Garolera, bon dia.
Molt bon dia, Xavi.
Avui és dia 10 de setembre. Ara, musicalment, farem una reculada en el temps. Fins a quin dia 10 de setembre?
Doncs reculem 30 anys fins al 1993.
Molt reconeixible aquesta cançó de Prince, entrada recordada per tothom, guitarres, teclats. Per què recordem avui a Prince?
Perquè avui fa 30 anys que va publicar el seu primer àlbum recopilatori. Volia que els seus fans poguessin tenir un triple àlbum dels grans èxits, dels grans tamarros de la seva carrera des del 78 al 93. El disc es deia The Hits and the B-Sides, inclou joies com el 1999, el Purple Rain, el Let's Go Crazy o, per exemple, aquest Kiss. Don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You got to not talk dirty, baby.
RAC 1. Què?
Carles Puigdemont i Yolanda Díaz negocien a Brussel·les...
La... Qui?
En aquesta reunió hi surt l'exdiputat dels Comuns Jaume Asens i l'eurodiputat de Junts, Toni...
Com? Lewandowski, de penal, va donar la victòria als Blaugrana a Pamplona mentre que Porto...
Quan?
L'altre protagonista del cap de setmana és la pluja, ara ja entrem en les últimes hores d'aquest...
On?
I mentre el Canà segueixen traient aigua i molt de fang i comencen a valorar els danys...
I per què?
El Barça ja ho sabeu, pendents de les sortides que després puguin permetre a l'equip reforçar.
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu Líder us explica tot el que passa. RAC 1 migdia, amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
RAC 1.
Tots som 1. El minut a minut de RAC 1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC 1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Escolta.
Diumenge, hi ha una pila de gent que aquesta hora del matí ha sintonitzat la ràdio i ha sentit aquesta sintonia un cop més i ha pensat, home, ja tornem a ser la rutina i ja tornem a ser a casa una mica. Perquè sí, que avui que és 10 de desembre, és el dia abans de la Diada Nacional de Catalunya, i aquesta hora del matí, que sabeu, com sempre, és intempestiva. I a l'hora plàcida és intempestiva per tots aquells que, en fi, que estan començant a anar cap al llit, i plàcida pels que estan obrint un ull i diuen, mira, ja torna a ser diumenge, ja torna a ser diumenge de setembre. És aquell moment que tot està per fer, que tot és possible, que ens desplacem en un lloc que a nosaltres ens encanta, que l'hem trobat a faltar. Sabem que l'heu trobat a faltar, perquè a la presentació de la temporada alguns oients físicament m'ho van fer saber. Ens anem cap a un carreró... dels pocs que queden encara empedrats del nostre país, un cul-de-sac al final del qual hi ha un edifici, com sabeu, sense gaires pretensions, al darrere de la porta del qual hi ha una quantitat indecent de meravelles. És el Basar de les Sorpreses, Albert Beurlegui. Molt bon dia.
Xavi Bundó,
com
molt
estàs?
Bon dia. Ben molt bé, trobat. Estupendament aquí. I molt bé, jo també us he trobat molt a faltar, eh?
Sí, eh?
Sí, home, sí, és aquelles coses que hem comentat diverses vegades, eh? Les dues primeres setmanes, si de cas no, però a mesura que va avançar el mes d'agost, dius, va, escolta, va, i quan comencem?
Quan?
Ostres, encara falten quan tres
va?
Setmanes, encara falten
quan
dues.
Va,
sí, sí, jo tenia moltes ganes de retrobar-nos tots plegats i molt contents, clar que sí.
He pensat una mica en tu.
Ah, sí?
I en el teu gestor també, perquè evidentment el teu
gestor
sí? Que et diu
ui,
que...
Ah, sí, ui, està contentíssim, eh?
Ja era hora que obrissis.
M'ha dit, home, ja era hora. Va, tornem una altra vegada, mitja hora a la setmana.
A veure què ens emportem.
A veure
què cau. Bé, ja sabeu que ha tornat al Basar de les Sorpreses i amb ell l'Albert Beurlegui, i hem anat a obrir la bústia.
Sí.
Hi han hagut cartes de postaletes d'estiu,
sí, sí,
o què?
Sí, algunes postaletes han arribat, tot i que no les llegirem avui, perquè en teníem encara res, dos o tres cartes pendents de l'última temporada.
Sí.
La setmana que ve ens hi posarem, per tant, no patiu.
Home, encara hi haurà gent que està de vacances, segons
sí,
com,
home,
eh?
Sí, home, sí, i tant. I
els,
per tant,
els que s'hi han posat una mica tard i que s'han esperat després de la Diada.
Clar que sí. Mira, les dues cartes que ens van arribar a última hora van ser una que ens arriba, mira, datada el dia 4 de juliol,
sí,
amb una lletra, amb una cal·ligrafia infantil, ens la remet la Salle Comtal, que són
hombre,
uns amics que ens han enviat ja cartes en diverses ocasions. En aquesta
però
ocasió...
Però si era el juliol,
és...
ja havien acabat el col·le.
Sí, però ens l'envien, mira, 4 de juliol, eh?
Fixa't.
La Salle Comtal, i amb una cal·ligrafia, mira, surt aquí un unicorn de color rosa, és evident que...
L'Alba i...
La Vicky.
La Vicky.
L'Alba i la Vicky, que ens diuen, estimats Xavi i Albert, som la Vicky i l'Alba, alumnes de 6è de l'escola de la Salle Comtal. Us convidem a l'Open House que celebrarem els propers dies 21 i 22 d'octubre, cada any, pobrets, eh? Cada any ens conviden, i cada any, clar, és que... Això ho fan el dissabte, ens agradaria que vinguéssiu a visitar la nostra escola. Sabem que esteu molt enfeinats.
Home, ens enganxa una mica
però
malament.
Si teniu temps lliure, us esperem. Moltes gràcies per la vostra atenció, la Vicky i l'Alba. Des de la Salle Comtal.
Ens ha robat el cor el paper d'unicorn, eh?
Sí,
ens encanta.
Ens ha agradat molt.
Moltes gràcies a la Vicky i a l'Alba.
Ah, això mateix. Mira, i l'altra carta que ens arriba és una carta d'una cal·ligrafia del tot, diguem-ne, intel·ligible. És,
molt bonica, sí, aquesta,
sí,
cal·ligrafia,
sí,
eh?
Home, evidentment.
Molt treballada, eh?
És el senyor de la cal·ligrafia impecable.
Ah,
Enric Virgili, que ens envia una altra carta i ens diu el següent. Barcelona, juny del 2023. Benvinguts a Berti, Xavi. Quan llegiu aquesta carta, ja hauré complert 89 anys.
Hosti.
La primera la vaig enviar el mes de juny del 2021. Quina pensada més bona que vaig tenir. Perquè en aquests dos anys he rebut de vosaltres companyia, estones inoblidables, i cada cop que he obert el basar, i fins i tot m'heu deixat que us consideri uns molt bons volguts amics. Intentaré ser el senyor de la cal·ligrafia impecable, sabent que perdonareu el meu pols. Una forta abraçada, Enric, i amb una fotografia que està, diguem-ne, impresa, diu, us he escrit amb aquesta ploma de vidre.
Mira,
de la casa Montblanc, a més, eh?
Hosti.
No estem parlant de...
Això és una nivell,
ploma.
Eh?
Sí, sí, molt de nivell.
Però ploma de sucar, eh?
Sí, sí, sí.
Que igual algú s'ha pensat que és la de que ja porta la tinta incorporada. No, no, amb el... Com es diu això, que no me'n recordo mai?
El tinter, no?
El tinter,
perdona. Sí, sí. El tinter. I a més, no oblidem que, si no tinc mal entès, sí, sí, efectivament, aquesta setmana, doncs ha fet això 89 anys.
Home, doncs felicitats des d'aquí.
Del 6 de setembre, del 6 de setembre.
Home, doncs sí.
Enric Virgili.
Home, això va ser dimecres.
Dimecres, això mateix.
Dimecres 6 de setembre. Home, des d'aquí la nostra felicitació més efusiva a un senyor que té una cal·ligrafia impecable, que encara que digui el pols tremolós, noi, és meravellós.
Ja m'agradaria, per molt tremolós que tingui el pols, tenir la seva cal·ligrafia.
Mare de senyor.
Crec que tu i jo...
Nosaltres som un desastre. Jo més que tu, eh? Jo
no, perdona.
No faré una competició, prefereixo que no, per no ser humiliat. Vale. Bé, ja sabeu que podeu escriure des d'ara ja fins a final de temporada al lloc de sempre, a l'adreça habitual del Basar de les Sorpreses, que és l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, amb el compromís que l'Albert llegeix totes i cadascuna de les cartes i les contesta també una per una. A veure...
A veure,
no has fet cap canvi
de... No he fet cap canvi.
No, perquè hi ha tota la tecnologia ara híbrida i tota la cosa aquesta, i que a veure si s'ha canviat el cotxe.
No.
El vehicle és el mateix.
Tu tranquil, que quan el canvi...
Mira'l!
Què et penses tu? Clar,
està preciós, eh?
Impecable. A més, l'he netejat,
l'ha fet servir tot l'estiu per anar d'aquí allà?
No, massa. Perquè no m'agrada utilitzar-lo fora del meu horari habitual.
D'acord.
I mira, avui agafarem el Beurlaig Express, perquè per si algun oient encara no tenia clar, és el Beurlaig Express,
sí.
I marxarem a una oficina bancària de Los Angeles.
Ah?
A Califòrnia, diguem el nom del qual no podem revelar per raons de seguretat, però que sí que puc apuntar que es troba entre més o menys Alameda Avenue i la Buena Vista Street. I anem allà, a més, a l'interior d'aquesta oficina, perquè és un lloc una mica secret, però tenim un passi acreditatiu per només uns quants minuts.
Perfecte.
Estàs a punt?
Home, sí.
Doncs apa, anem a fer breument les Amèriques.
Quins passis demanes?
Bueno, noi, perquè jo dic que vinc del Xavi Bundó.
És molt fort, això.
Broadcast Celebrity from Catalonia.
Sí, broadcast
Celebrity. Bueno,
però
come on,
mira,
come
que ens han deixat la màquina de comptar diners.
Sí.
Quina quantitat de pasta que hi ha aquí.
I bitllets grossos,
dòlars grans, eh?
Sí, sí. Doncs mira, aquesta és una de les...
Uno de los grandes.
Això... Uno de los grandes.
Això les pel·lícules... Muchos de los grandes.
Sí. Això les pel·lícules hem sentit molt, però la vida real...
Què és los grandes? O sigui, quin és el més gran?
És que no sé quin és el bitllet més gran...
$100, potser. 50.
Jo diria que potser sí, no? No, home, $100 serà, no?
500 segur que no, perquè els bèsties europeus...
És com els euros, que aquí de 500... No sé si és un bitllet de 500 euros, jo.
Jo veure'l igual l'he vist, però no...
Amb prou feina, un de 200 i de 100...
Ja sabem qui els tenen, els bitllets de 500.
Ara. I no hi entrarem, eh? Doncs mira, aquesta és una de les moltíssimes taules que tenen per aquí. Aquest soroll, doncs, ja ho has sentit, no són les diverses màquines de comptar diners que té aquesta oficina i que funciona les 24 hores al dia des de fa setmanes per comptar els diners que ha recaptat una de les pel·lícules de l'estiu, que és la Barbie.
Home.
La Barbie de la Greta Berry. No sé si n'he sentit a parlar d'aquesta pel·lícula,
Sí. Bueno... s'han fet d'hora aquesta
gent. Un fenomen. Escolta, ja sabem que explica la història d'aquesta famosa nina que havia una mena de crisi existencial en el seu món de color rosa on viu i que ha sigut un fenomen social.
L'has vista?
Sí,
i
de les poquíssimes pel·lícules que he pogut anar a veure, la veritat és que em va interessar molt.
Et va interessar molt,
em va interessar molt, sí, sí. A veure, a mi em va interessar com un producte dels anys 50,
sí.
Que va néixer trencant tots els motlles del que eren les nines d'aquella època, com amb els anys ha esdevingut també una mena d'icona del consumisme i ara... no tant del feminisme reivindicatiu, que també, sinó d'una crítica al masclisme.
Mm.
I aquesta idea de com una figura, diguem-ne, a mida que van passant els anys, és vista des de diverses perspectives crítiques o qüestionables, ho trobo molt interessant.
Recordo que quan els pantalons, no me'n recordo, crec que el Blai no li havia acabat d'interessar.
Sí, el Blai no li va acabar d'agradar. Sí,
la resta, crec que els agradava bastant, a la resta. O una certa disparitat. La Noemi li va encantar, em sembla, i el Toni ni un ni l'altre.
Ni un ni l'altre.
Sí, sí, sí.
A veure, però a veure, la venda de les nines s'ha pujat un 20%,
No, és que ha estat el fenomen de l'estiu, claríssimament.
I que ha anat des de que alguns fans han anat al cinema vestits de rosa, que potser és un pèl excessiu. Fins a la publicació d'assajos sobre feminisme. Vull dir que és increïble com d'una pel·lícula s'ha pogut treure tant suc, no? Bé, doncs en qualsevol cas hem estat visquent unes setmanes de color de rosa, i és per aquest motiu que et proposo un nou besar de les sorpreses, el que farà el número 316 i el primer de la vuitena temporada a un color carregat d'ideologia. Avui la lletra R. R de rosa.
Ara no sé si tinc... No, segur. La R de rosa l'hem feta.
Sí.
Però el color.
Correcte.
Ah, amigo.
Sí, és la planta. Vam fer la planta en el seu moment.
Clar, la flor.
Que, a veure, està molt relacionats, evidentment, perquè el nom del color ve a partir del nom de la planta, eh?
Clar.
I, a veure, tampoc no és el primer color que passa per aquí. No. Ho hem recordat altres vegades, no? Hem parlat del blanc, del negre, el blau, el vermell, el groc, el verd... I, home, i com tots els colors, té una certa personalitat. El blanc, ja sabem que és la puresa, el verd, la natura, el vermell, la passió... I el rosa, que és aquesta barreja, recordem, del vermell i el blanc... Home, és el que associem, doncs això, a la sensibilitat, al romanticisme...
Durant molt de temps, no?, s'ha fet això. Ara hi ha com una reivindicació de que ja no sigui això exactament, no?
Sí, però a veure, no ens enganyem. Sí, vull dir, la càrrega ideològica hi és, no? I fins i tot la nostra parla, allò de, ui, el rosa, l'amor s'hi posa,
sí, senyor,
no?
Sí, senyor.
I el blau, tota cosa li escau. En d'altres cultures, sí.
Bueno.
En d'altres cultures aquesta idea, diguem-ne, està més o menys relacionada. Al Japó, per exemple, les pel·lícules roses no són pel·lícules romàntiques, sinó que són pel·lícules eròtiques.
Les roses?
Sí, les pel·lícules roses són pel·lícules eròtiques.
I aquí qui són? Les pel·lícules verdes? El verd és
l'erotisme, d'alguna manera.
I recordo que en algun lloc d'Europa, no sé si en els anglesos...
El blau era?
El blau.
El blau, oi?
Les pel·lícules blaves.
Sí.
I al Japó són roses, les eròtiques, eh?
A l'antiga Xina, la simbologia anava més enllà. El color rosa simbolitzava els bons desitjos pel futur, perquè és el color de l'aurora, és a dir, del començament del nou dia. Aquell moment en què, recordem, com diu el poeta, tot està per fer i tot és possible. A Occident, però, el rosa ha estat molt associat a les nenes recent nascudes.
Bueno, és que això és un tema...
Sí.
És un tema
ja
que hauríem de...
superar, ja.
Però és que no està superat, eh?
No, gens.
Bueno, a veure, jo l'últim impacte que vaig tenir és amb el naixement del meu segon fill, que és l'Oriol, que jo vaig pensar del primer, que en té 7 anys, al segon... hi hauria hagut una evolució, i vaig veure que no. O sigui, tu anaves a determinades botigues de nadons, i la pregunta de és nen o nena era automàtica, perquè tenien dues coses, o blava o rosa.
Què dius?
I ho trobo molt, molt gros. O sigui, que la gent ho continua demanant, em sembla molt bé, que les coses facin el que vulgui. Però que t'hi indueixin, em sembla molt, molt sorprenent tenir en compte el moment que estem.
I curiosament, recordem, és un costum modern, que té menys d'un segle...
El què?
Això de vestir
de rosa
nens.
I blau?
Sí.
Ah, és modern,
perquè
això?
Antigament els bebès, fossin nens o nenes, anaven vestits sempre de blanc. Perquè el blanc és el color suprem de la puresa. I al principi, és més, al principi els nens anaven vestits precisament de rosa. Perquè el rosa és el vermell, és a dir, el color de la passió, de la virilitat, però degradat.
Clar.
És un vermell degradat.
O sigui, és la virilitat infantil.
Això mateix. Mentre que les nenes anaven de color blau, perquè el blau també és el color de la puresa...
Estava intercanviat.
Hòstia, que... I es podria pensar que és un tema de modes, però, a veure, és un tema essencialment econòmic. Algú va tenir una brillantíssima idea de dir, escolta, si els nens es vesteixen tots blanc, per què no els distingim? Els vestim alguns de rosa i els altres de blau i així fem més caixa.
Els calés. Doncs sempre al darrere de tot, normalment hi ha sempre els calés.
Sí. I aquesta no és l'única connotació ideològica del rosa. Al llarg de la seva història, que no ha estat curta, n'ha viscut, diguem mai millor dit, de tots colors.
Abans que Barbie es convertís en la persona que portava més color rosa del món, on podem trobar elements de color rosa?
Doncs mira, hi ha qui diu que és un dels colors més antics del món, perquè s'han trobat indumentàries de fa uns 9.000 anys, aproximadament, al Perú, amb una tonalitat rosa, que és el fruit de l'ocre vermell, que és un pigment d'òxid de ferro, que és dels més antics que estaven usats per l'home.
Sí, que podrien haver-hi ja, aquests, abans de que arribés la Barbie, fa 9.000 anys, ja,
hi havia el color
gent
rosa,
vestint de color rosa.
I a l'antic Egipte, aquesta mena d'argila era usada per tenyir-se els llavis i les galtes. D'aquí poder que va començar a estar lligat a la sensualitat i l'erotisme.
Ah, amigo. Clar, la idea aquesta de tenir el color pujat, d'alguna manera.
Correcte.
I pel que fa a la etimologia, bueno, rosa, deies al principi que era la planta o la flor, no?
Ve del llatí, de la flor el mateix nom, i no és el seu únic lligam. Molts oients segurament que recordaran que les primeres paraules que van aprendre en llatí venien de la primera declinació d'aquesta paraula. No sé si va ser el teu cas, perquè
no,
ets jove.
No, no vaig fer.
Rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosa, rosae, rosae, rosas, rosarum, rosis, rosis. El gran moment del rosa, però...
Hi haurà gent que ha dit
de memòria.
De memòria, bueno, seguint-te tu, eh?
És el que m'ha passat a mi.
Però tu vas arribar
a
fer molt de llatí?
Jo vaig fer 2 o 3 anys de llatí, i malgrat que era una assignatura que en el seu moment detestava, en part perquè...
El Blai m'aixeca el dit des de la pagina.
El Blai també.
Diu 3 anys de llatí. T'ha quedat alguna cosa?
Però amb els anys he après a valorar molt aquesta assignatura i llàstima que en el seu moment no estava massa pel cas, només per l'aprovada, evidentment. Però bueno, el gran moment del rosa vindria al segle XVIII amb el barroc, on el color va estar associat a les classes més privilegiades. Es diu, per exemple, que Madame de Pompadour, que va, recordem, va ser l'amant de Lluís XV de França, estem parlant ara de mitjans del segle XVIII, el va adoptar el color com a preferit, un costum que s'imposaria fins al punt que la fàbrica de porcellana de Sèvres li va confeccionar un top particular de rosa amb matisos de blau, negre i groc per la seva vaixella.
Oh.
Amb el segle XX el rosa adquireix un to negatiu. Els homosexuals se'ls identificava als camps de concentració amb el color rosa i amb la Guerra Freda els comunistes eren anomenats pincos, de l'anglès pincos, per la seva associació amb el vermell. Colors, diries, d'esquerres, és a dir, un color d'idees d'esquerres, que és el vermell, doncs pincos. Curiosament, el moviment més provocador i contestatari dels anys 70, que és el punk, s'associarà, entre altres, al rosa. I en la seva vessant més convencional, el rosa està associat, doncs, al romanticisme, i una de les seves mostres més notables és el que anomenem la novel·la rosa.
Tinc la impressió, també, com tota la resta d'aquest espai d'avui que estem parlant del rosa, una certa injustícia al voltant d'aquesta qüestió. O sigui, la novel·la rosa, fins i tot, en algun moment carregat de la novel·leta rosa.
Sí,
no?
Té un to pejoratiu.
Pejoratiu, durant molt de temps.
I en grans novel·les, que en el seu moment van ser considerades roses, que avui són grans monuments de la literatura, però que en el seu moment tenien aquest to pejoratiu perquè, entre altres coses, estaven escrites per dones,
clar.
I poder perquè les històries, clar, parlaven de relacions humanes, com ho fan gairebé el 100% de les novel·les, no? Quan parlem de novel·la rosa, ens referim, doncs, això, a la novel·la romàntica, aquella on s'expliquen les vicissituds i dificultats d'una parella perquè el seu amor triomfi. Val a dir que, tal com comentava, sempre ha estat considerat un gènere menor. A vegades de manera injusta, perquè amb els anys, i això passa molt en l'art, els valors literaris d'una obra són superats pels seus valors antropològics i ens poden proporcionar molta informació sobre els costums, la moral, el comportament d'una època, ni que sigui a través d'una ficció.
Quina devia ser una de les primeres considerades així, no? Perquè m'imagino que llavors hi va haver un moviment sencer, novel·la rosa.
A veure, és molt difícil això, perquè trobaríem, diguem-ne, algunes reminiscències a l'època clàssica, però es considera que la primera novel·la rosa és Pamela o La virtut recompensada, d'un tal Samuel Richardson, publicada l'any 1740, però no serà fins 100 anys més tard, al segle XIX, a Anglaterra, sobretot, on tindrem grans autores com Jane Austen, Anne Radcliffe o les germanes Bronte, amb obres que són encara molt populars. Cims borrascosos, Emma, Seny i sentiment, Orgull o prejudici, i que són no només monuments literaris, sinó grans obres històriques, gairebé, perquè defineixen molt el comportament, com era la societat d'aquella època. El segle XX, la novel·la rosa ha gaudit de gran popularitat. A l'estranger tenim la Barbara Cartland, Daniel Steele, Joanna Lindsay, i a casa nostra la prolífica Corinne Tellado, amb més de 5.000 relats publicats.
Això és increïble. Deu ser la persona...
Que ha publicat més. Sens dubte. 5.000 relats publicats.
Darrere ve el Sierra i Fabra, que va a una velocitat extraordinària, però no sé si ha atrapat la Corinne Tellado.
Jo diria que no, però vaja...
5.000,
Sí, 5.000.
O sigui, vull dir que si comences a fer càlculs...
No, és que no, no surten.
Cada dia...
No surten, cada dia una novel·la, un parell de novel·les.
Durant molts anys.
Més elements relacionats amb afers cardíacs i aquest color, la premsa rosa.
I tornem a la idea aquesta. Fixa't que, que bona part de les manifestacions culturals que se li afegeix un rosa al darrere han estat per menys tenir-les, no? En aquest cas, el rosa s'ha identificat amb molt de temps amb una qüestió periodística que es considerava el gènere menor, el més apartat i el menys significatiu, no?
Correcte, i que en el fons la gent menysprea, però és àvida també, de quan surten notícies d'aquestes, la gent està pendent,
home.
Això, no ens enganyem. Aquesta setmana hem tingut dues notícies luctuoses sobre el tema, el traspàs de la Maria Teresa Campos i de la Maria Jiménez, i escolta, la premsa anirà, diguem-ne, tothom en parlarà, no? I, home, ara es coneix doncs, amb altres noms, el periodisme del cor, celebrities, la socialité...
Ai, socialité.
Que això ho trobo, dius, per favor, cal, això sí, cal, aquests neologismes. Però, en el fons, ve a ser, doncs, el fer safareig de tota la vida, no?
Sí,
és a dir, posar el nas a les vides dels altres, eh? El seu origen es troba a finals del segle XIX, en cròniques molt escèptiques i estrictament informatives de la reialesa o la noblesa, i que tenien noms elegants com Ecos de Sociedad o Crònica de Salones. Eh? Amb els anys la cosa, tots ho sabem.
Però això té tot el sentit, suposo, també, perquè en el fons les monarquies requerien també, en certa manera, d'aquesta imatge pública. D'alguna manera que fos més pròxima en moments de la història en què no podien imposar la seva posició dominant amb aquesta facilitat, no? Sinó que s'havien de guanyar el caràcter pop del seu regnat.
I això neix o coincideix amb el naixement de la cultura de masses, i per tant, diguem-ne, aquest apropament, això, per exemple, una pel·lícula com El discurso del rei parla molt d'això, de com la monarquia s'ha de fer visible per fer-la per fer-la propera, no? Vull dir que i llavors te n'adones que, un dia, poder els reis no són tan perfectes com ens els han fet creure, no? Bé, la cosa, clar, va començar amb monarques i reis i la cosa va anar degenerant. Ara el cosí de la tieta d'algun petardo que s'ha llitat amb algun famós és susceptible de sortir d'aquests mitjans, no?
És així,
que això és clar, a vegades parlen de noms, jo no tinc ni idea de qui parlen.
No,
abans els tenies, més o menys, si de... Sí, quan sortia la Grace de Mònaco, dius, vale, molt bé, i sabíem que era famosa perquè no només s'havia casat amb el Ramiro, que deia meva àvia, sinó perquè havia fet pel·lícules i grans pel·lícules amb el mestre Hitchcock. Però ara, surt un que dius...
Sí. És com és la branca d'un arbre que de mica en mica, que, si algú s'ha allitat amb un famós o ha tingut una relació amb un famós, passa a ser famós.
Sí.
Llavors, si una altra persona que no era famosa s'allita amb aquest famós de famós, passa a ser famós, llavors, bueno, les branques es van ampliant fins a límits insospitats.
Bé, la primera publicació setmanal dedicada a la crònica social als Estats Units va ser la Broadway Society Gossip, publicada a Nova York l'any 1916. I un segle més tard continuen sent revistes, com sabem, molt populars. I ja que parlem de popularitat, i gairebé de la mateixa època, l'any principis del segle XX, 1916, una de les èpoques més populars de la vida artística de Pablo Picasso, el seu període rosa.
Aquí el rosa té un altre significat.
Sí, home, aquí no cal mencionar, primer d'entrada, la importància de Picasso, creador del cubisme, autor del Guernica, va treballar en tota mena d'estils, la seva obra hi ha una etapa cubista, una realista, una surrealista, i una rosa, que és la que abraça més o menys l'any 1904 a l'any 1907. L'època rosa va venir després de la blava, que va estar molt marcada per quadres plens de melangia, de dolor i de soledat, i estaven molt condicionats per el suïcidi d'un amic seu, en Carles Casagema. En aquella època, a principis del segle XX, va estar instal·lat al barri de Montmartre, a París, va conèixer una model, Fernando Olivier, que serà la seva musa i parella, i a partir d'aquí va iniciar una nova etapa, molt més lluminosa, on les seves obres destaquen per la calidesa dels colors pastels, els seus temes relacionats amb el circ. Va ser un període que va precedir a la revolució que va representar, a partir del 1907, les senyoretes d'Avinyó, i amb ell l'erupció del cubisme, un dels grans moviments artístics del segle XX. Però no ens movem de París, ciutat extraordinària per altra banda, on la vida, sobretot si estem enamorats, pot ser de color rosa.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Poden passar els anys que vulguin, eh? Ostres. Poden passar els anys que vulguin. Quina veu tan extraordinària, quina cançó.
Se m'espornegen els ulls, ja que no escolto, eh? Hi ha cançons que no saps. O sigui, hi ha un mecanisme que fa que vagi directament, no sé,
a l'emoció.
Total, amb l'emoció, el que sigui, que fa que, ostres, que d'alguna manera o altra evoqui, que sé, èpoques fins i tot que no has viscut, no? Mm-hmm. I aquesta cançó té aquesta gran virtut, no? La Vie en Rose, composa l'any 1946, amb música de Louis Guglielmi i lletra de la pròpia Edith Piaf, ja sabem, la mateixa artista que la va immortalitzar, una de les grans cantants del segle XX, de vida desgraciada, molt desgraciada, pobreta, que va morir amb només 47 anys. I per aquelles coses que a vegades passen quan es va publicar la cançó, que parla d'un home, del que està enamorada i de les sensacions que li bordeja quan l'abraça, doncs ningú pensava que seria un èxit. Però des del mateix moment de la seva publicació es va convertir en un dels grans fenòmens, diguem, artístics del segle XX.
I no sé si estàs d'acord, però com deies abans, molt identificada amb la ciutat de París,
sí,
no?
Sí, clar.
Com la ciutat de l'amor, no? I pràcticament una banda sonora per qualsevol persona que no ha viatjat mai a París i que espera trobar això,
sí,
no?
Sí, sí.
O sigui, aterres esperant veure què passa algú que amb un acordió, la Torre Eiffel i parelletes enamoradíssimes.
I el tio amb la gorra i la samarreta de mariner, no?
Exacte. Exacte.
Sí, no? És que és això.
Sí, sí.
Doncs, sí,
al final,
sí,
el relat d'una ciutat supera a vegades la pròpia realitat. No?
I els tòpics, són els tòpics sempre.
Són els tòpics,
efectivament. Va, i aquesta és una gran cançó i també una altra. Una altra que ha acabat sent també una icona cinematogràfic del segle XX.
Oh! No sé què tenen tota aquesta gent, Henry Mancini en aquest cas, com Williams, com Morricone, com Bernstein, no? La idea aquesta de ser tan capaços, jo no sé de música, jo no sé la complexitat que té aquesta música, podria ser altíssima o baixíssima, però de capturar...
Sí.
I deixar un so i una música per la història que no et puguis treure del cap, és una habilitat, em sembla... Fora de mida.
I a més pensa que aquesta música té més de 60 anys, eh? Sí. És de l'any 63, eh? I a més, Henry Mancini irromp a la banda sonora cinematogràfica en una època en què es portava encara l'esplendidesa de les grans bandes sonores, mm-hmm, de Miklos Rotze, d'Elmer Bernstein,
orquestrals,
les grans orquestracions. Llavors, clar, arriba la modernitat, aquest punt de sofisticació, d'elegància, d'un punt de frivolitat, de martini sex, d'àtics de Manhattan, aquesta idea, diguem-ne, el saxo, l'Audrey Hepburn, l'esmorzar amb diamants, tot això, doncs, ho encarna Henry Mancini. I estem parlant, evidentment, de La Pantera Rosa, pel·lícula de Blake Edwards, i el moment més recordat de la pel·lícula, que són els seus títols de crèdit, perquè
sí,
recordem que el personatge de La Pantera Rosa neix amb uns títols de crèdit.
Ah, perdona. Sí, que és que això igual sempre em sorprèn, però... O sigui, La Pantera Rosa no és prèvia a la pel·lícula, no és un personatge de còmic,
no,
sinó que neix...
Amb uns títols de crèdit.
Que la Pantera Rosa no apareix mai a la pel·lícula.
No,
com a personatge... Algú que no hagi vist mai La Pantera Rosa de Blake Edwards, que no s'esperi que aparegui de cop.
No.
Apareixen els títols de crèdit.
És més, La Pantera Rosa és un diamant.
És un diamant.
És un diamant, vale? Llavors, Blake Edwards volia dir, ostres, anem a fer uns títols de crèdit que siguin xulos. I li va encarregar Fritz Frilling, que era un dels grans dibuixants de l'època, que diu, escolta, fes un dibuix animat que tingui tres condicions. Que sigui graciós, que sigui mut i que sigui de color rosa. I li va encarregar el seu compositor habitual, Henry Mancini, amb qui va treballar 24 pel·lícules, que fes la música. Bueno, clar, i llavors la resta, com se sol dir, és història. L'èxit va ser instantani, i a partir d'aquí el personatge estaria lligat a aquesta música, que l'acompanyaria a les pel·lícules que es van fer, i que va oportunitzar, recordem, Peter Sellers, però també una sèrie de televisió, diversos còmics, videojocs, i fins i tot un popular producte de bruixeria de cobertura rosa que provoca taquicàrdies als nutricionistes.
Que seria l'últim punt, diguem-ne, dedicat al rosa, que serien les panteres roses comestibles.
Sí, que no sé tu, però
que
a mi m'encanten.
No ha desaparegut. Que és una d'aquestes coses,
sí,
que amb el pas del temps hi ha moltes marques o molts productes d'aquests de bruixeria industrial que desapareixen perquè canvien els gustos, canvien els temps. La pantera rosa,
sí, sí,
està allà,
Jo admeto la meva debilitat. I
està
a vegades, i confesso, a vegades, quan ningú em veu, entro en algun colmado d'aquests i...
Arraso,
Una pantera rosa. Saps allò com quan eres petit i compraves una revista d'aquelles...
I que t'has d'amagar una
mica. Ho amagaves darrere...
O sigui, un adult representa que no... Bueno, sempre pots justificar que és...
És pels meus nens, sí. No, quan hi ha una mirada inquisitorial, de dir, el tio em diu... No, és... D'algú? No, és pels nens.
Nens,
és
pels nens, sí, nens. Sí. I només te n'emportes una?
No, perquè som... ara van en packs de 3, em sembla.
Em sembla, diu, quina jeta. La setmana passada devia estar-ne comprant packs de 3 en 3 al Berlegui. Doncs, efectivament, que interessant la història de la Pantera Rosa, que acabi provocant, finalment, aquest, però és el menys destacable, potser, d'aquest producte de brioixeria, però que sigui d'uns títols de crèdit, sí, que acaben provocant tant èxit que signifiquen una sèrie de televisió animada, còmics, etc, i no al revés.
Correcte, que era el que era, és el que seria habitual.
Que seria habitual. Bé, doncs avui, en la inauguració del Basar de la Sorpresa, de les sorpreses d'aquesta vuitena temporada, desena de Via Lliure, vuitena de Basar de les Sorpreses, és un plaer, és un privilegi recuperar un cop més l'Albert Berlegui, un gust poder-lo saludar un diumenge més, i ens retrobem diumenge que ve.
Igualment, Xavi, que
una abraçada,
bé.
Que vagi
igualment,
molt bé.
Igualment, adéu-siau.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 Oficial.
RAC1. Seguiu-nos.
Som 1.